Ràdio Estel.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
De què ens parles avui?
Bueno, avui venia a parlar una mica com de... De Kierkegaard i la veritat.
Ui, la veritat.
Fa uns mesos vaig parlar de Kierkegaard.
Saps que, som a punt de començar campanya electoral, de nou?
En sèrio?
Clar.
Ai, quin mal
de cap. 23 de juliol i en...
Ja estan a saco, ja.
Sí, ara és precampanya.
Porten tota la maquinària, ja.
Ja comencen. Per tant, per la veritat, ho trobo... Excels, un dia com avui.
Sí, no, quasi revolucionari. Però...
Ara m'he semblat a un altre conductor de programa.
Excels.
Excels.
També et dic que la veritat de la que parla Kierkegaard, per desgràcia, no ens ve massa bé amb el tema polític, eh?
No?
En aquest sentit, no.
Que és d'aquells que s'ho carrega tot.
No, no ben bé, però sí que és veritat que sobre el tema de la política i la veritat i de més, potser és interessant, un dia ja parlaré... Podria parlar d'això abans d'acabar, un altre dia, estaria bé.
Val.
Sobre el tema de la postveritat, de com es construeix tot això, tota aquesta pesca.
Estaria bé.
I de com cauen els fets i com deixen d'importar els fets. I és un tema bastant interessant. Mm-hmm. Però precisament Kierkegaard és un d'aquells que se'ls acusaria d'introduir aquesta falta a la veritat, d'alguna manera.
Ui.
Perquè a Kierkegaard l'hem de situar, històricament, com sempre.
Val.
No? Kierkegaard es situa al segle XIX... és danès, és un autor danès, escriu en danès. I
ho tenen els danesos, això, eh?
I va estar... Ell era... Estava nascut a una família pietista,
sí.
Diguéssim, de la branca protestant, i ell, el seu pare era un personatge bastant, bastant peculiar, eren molts fills, i el pare com que li va posar les banyes a la seva dona, i ell es pensava que... que havia rebut una condemna i tots els seus fills es moririen abans dels 27 anys, cosa que es va complir, excepte per dos. I llavors com que Kierkegaard es diu sempre que és com, d'alguna manera, el pare de l'existencialisme, encara que ell no és pròpiament existencialista, però com, comença a parlar de l'angoixa, del dolor i de més. Però l'interessant de Kierkegaard és que es situa un moment on comença a haver-hi un procés de... pèrdua, diguéssim, d'alguna manera, de fe dintre de la pròpia religió. No sé si m'explico. És a dir, en el segle XIX, a partir de la filosofia hegeliana i de la introducció a la modernitat, diguéssim, la religió, en el seu cas protestant, però tant la catòlica com la protestant, entra en un estat molt complex on la ciència, diguéssim, o el procés de racionalització i d'industrialització es va obrint pas, i d'alguna manera com l'Església cada cop va quedant relegada a una posició més secundària i es va perdent la fe, d'alguna manera, o el compromís amb la fe, no? I això és una cosa que Kierkegaard identifica i critica molt. Kierkegaard li critica molt fortament a l'Església danesa, bàsicament, el que ell diria, tindre una fe com tíbia, no sé si m'explico. O sigui, com basar-se en quatre consells i de més, però perdre una autèntica relació amb la fe i allò diví o allò sagrat, no? Que Kierkegaard li diria que t'ha de generar com aquest temor i aquest tremolor.
Uh-huh.
I la qüestió aquí de...
Ja has deixat anar la falqueta, eh?
És que a l'hora de teatre anar per aquí.
Sí, eh?
Clar, o sigui, el títol està tret d'allà. I la idea de Kierkegaard... Ell, per arribar al tema de la veritat, tots els autors, com sempre dic, filosofen en contra d'algú, sempre, no? Sempre tu filosofes contra algunes idees establertes. I Kierkegaard pensa en contra de Hegel i els hegelians.
Val.
Per què? Per un motiu fonamental. Aquí vull deixar clar que parlo de la recepció de Hegel i els hegelians més que del propi Hegel i la seva obra, que això és una cosa que passa molt, d'acord? El problema que tenen els hegelians és que tenen una romantització de la història, que això ho he dit jo moltes vegades aquí, com que la història passa a ser com algo majúscul i hi ha com un gran procés necessari universal, i el problema que veu Kierkegaard aquí és que diu, i on queda l'individu? És a dir, si tots formem part d'una història que necessàriament té un camí determinat, on queda l'individu? No? O sigui, com...
Clar.
Que, on el deixem, no? O sigui, com que filosòficament té molt poca importància, llavors, no? I Kierkegaard identifica això, que evidentment això té a veure amb la irrupció de l'individu modern, o sigui, una cosa no treu l'altra.
Uh-huh.
I llavors, com, diguéssim que tota la filosofia sempre ha operat en dos planos, no? Que és a Hegel passa molt, que és l'universal, el particular i el general, d'acord? Que és com, lo general seria lo ètic... I lo particular seria com l'individu, no? I llavors, com a la filosofia hegeliana i tota la filosofia de l'època, diguéssim que el particular està en una situació com d'inferior al general. És a dir, com que tu com a... La teva part particular s'explica a través de lo general, no al revés.
És a dir, jo com a ser m'explico per la comunitat en la que formo part?
La comunitat, el procés històric i de més. O sigui, com la teva individualitat és com secundària, diguéssim, en aquest sentit, no?
Val.
I...
Secundària o és que s'explica a través de...
Secundària i s'explica a través de... Val. O sigui, com té una posició com més rellegada, no? Uh-huh. D'alguna manera. I això serien com els dos plànols que després com Kierkegaard atribueix a l'estètic i l'ètic.
Val.
No? En el sentit que, per exemple, l'estètic seria, per exemple, ser un picaflor i l'ètic és el matrimoni. Per Kierkegaard, no? Però és que hi posa aquest exemple, diguéssim.
Val.
O sigui, com l'estet és aquell que va tenir relacions perquè disfruta com de l'amorío i de més, i el pla ètic vol dir el compromís del matrimoni i de més, però per Kierkegaard el matrimoni és un amor pagà, no és purament cristià.
Per entendre'ns, Kierkegaard mai el veuríem a Tinder.
Ell sí.
Sí?
Clar, perquè ell és molt narcisista i escriu sempre pseudo-autobiogràficament, totes les seves obres estan dedicades a un amor que va tenir però que ell el va deixar.
Però això és picaflor, això.
Clar, però ell era un picaflor autodestructiu que no tenia... Era un picaflor que no picava. Que va picar un cop i va dir no picaré mai més,
val,
però tampoc es podia comprometre. Quedo, Tenia un percal muntat important. Les biografies de Kierkegaard, jo les recomano molt llegir, són molt divertides,
val,
són molt interessants, però ell té una sensibilitat molt religiosa, no? I a Kierkegaard li obsessiona Abraham i Isaac. No, Abraham com a la figura del pare de la fe, no? Com a la figura com de la fe per antonomàsia, i està obsessionat amb la història d'Abraham i Isaac, no? I Kierkegaard d'alguna manera no es deixa de preguntar per què quan a Abraham se li demana que sacrifiqui el seu fill, no es qüestiona res, no diu res i simplement ho fa. Es prepara, surt de casa i es tiren 4 dies fins arribar al Monte Moria. O sigui, Kierkegaard no es para a preguntar per què no diu res. O sigui, per quin motiu no parla? No diu res, no es comunica amb el seu fill, no, amb la seva dona, no entén res.
En principi per fer cega, no?
Exacte. Però llavors, com, de manera molt paradoxal, que això és brutal, el llibre de Tamori Tamlores on analitza això, no es para de preguntar... Ell, per exemple, identifica la hipocresia de l'Església protestant en el seu context de Dinamarca perquè diu si qualsevol creient avui en dia fes el que faria Abraham, se'l tractaria de boig. I el capellà aniria a parar, el pastor aniria a parar el que va actuar d'aquesta manera, perquè va assassinar el seu fill. Llavors, Kierkegaard no es para de preguntar què és el que està passant aquí amb Isaac, o sigui, amb Abraham, què està passant. I llavors, arriba a la conclusió de que hi ha un tipus de... Hi ha algú que no es deixa explicar a través d'un procés causal. És a dir, perquè tot lo general i particular s'explica per una cadena de acontecimientos, diguéssim. O sigui, com que A porta B i B porta C, i és tot com una gran cadena, no? La història és una gran cadena necessària. Llavors, Kierkegaard s'adona que hi ha algú que trenca aquesta concatenació de coses. Que hi ha algú que no es deixa... No entra dintre de la màquina de la necessitat i, precisament... Ell creu que és, en aquest sentit, la veritat religiosa. Per Kierkegaard, la certesa que té Abraham, aquella veritat, no es pot explicar dintre d'un procés dialèctic. No es pot explicar racionalment. Diguéssim, la racionalitat no està operativa en el cas de la veritat religiosa, en aquella certesa. I precisament el que li interessa a Kierkegaard, d'aquesta veritat, i precisament per això no pot parlar, és que és una veritat radicalment singular. Vull dir, és una veritat que precisament parla de la singularitat de cada un dels individus i, com el llenguatge és una cosa que es dona sempre en el pla general o ètic, és incomunicable. O sigui, la veritat singular per Kierkegaard és incomunicable perquè és singular, precisament, perquè no res se li assembla. O sigui, no, és incommesurable en aquest sentit. No es pot comparar a res. I llavors, en aquest...
Clar, entenc que Kierkegaard el que està fent a través d'aquest missatge singular que explica ell és intentar explicar la fe, i la fe no s'explica.
Clar, o sigui, com...
No? És una cosa així?
Una mica per aquí, perquè contra el que està lluitant Kierkegaard, sobretot, és el que ell diria, com parlarem d'un procés de racionalització de la fe. No? En el segle XIX, sobretot amb la filosofia de la religió de Hegel i tots els hegelians posteriors, hi ha molts pastors, són grans estudiosos de Hegel i grans estudiosos de la teologia i de la filosofia, i donen causes racionals a la fe i, d'alguna manera, Kierkegaard és un gran teòleg, li interessa té uns textos preciosos sobre el tema, que jo recomano molt llegir, són molt macos, els seus discursos edificants són preciosos, però ell en cap moment vol donar una justificació racional de la fe. Ell lluita contra la justificació racional de la fe, que és una cosa també que entra en molt conflicte amb la tradició catòlica, per exemple, aquí hi ha un tema molt interessant.
Val. És a dir, si aquest senyor hagués nascut al segle XXI a Catalunya, posem-ho així... Ara ho estic complicant vull facilitar-ho i ho estic complicant.
Bueno, però vaig intentar aviam què.
I tornés a posar aquests tres àmbits sobre la taula. El particular seria jo, no?
Sí.
O seria un individu?
Sí, tu per exemple, sí, tu està bé.
Val? El general seria la comunitat catalana, per entendre'ns.
Vale.
I el singular podrien ser... Ara se me'n va la castanya, eh? Les xarxes socials?
No, diguéssim, el particular podria ser tu. Però s'ha d'entendre que el particular, general i singular no són tres esferes, això és una cosa que s'ha d'entendre, que no són tres coses aïllades. O sigui, són...
No, interrelacionen entre si, eh?
Són com coriginàries, diguéssim. Val. Són com... Les tres formen part alhora, no? I diguéssim que el particular és l'expressió del tot en algú concret, diguéssim, d'alguna manera. O sigui, que tu ets un particular, no? I per suposat que, al general, a mi m'agrada més entendre-ho com a ethos, l'ethos, no? O sigui, com allò ètic, com allò... Com... Podríem dir que, en general, és la cultura, no? L'esperit del temps, la cultura, jo crec que és una bona manera d'entendre el general. És a dir, com la sèrie de... O sigui, com la comunitat catalana, no en tant que comunitat ni ètnica ni demogràfica, sinó en tant que comunitat cultural, sí que tindria sentit llegir-ho d'aquesta manera... I lo singular seria la gran incògnita. És a dir, lo singular seria allò que es resisteix... Aquesta és la idea. O sigui, lo singular és una cosa que apareix, que esdevé. No és una cosa que tu busquis, és una cosa que esdevé. Cada cop apareix en algun moment i es resisteix a ser explicada per l'altre. O sigui, és una alteritat, una altra, no? En aquest sentit, per això crec que l'assimila Déu. Perquè és una altra tan radical, és tan radicalment altra, que es resisteix a ser inscrit dintre de l'ordre particular i general. És a dir, quan lo singular apareix, vull dir, trenca l'estructura. O sigui, com fa una obertura radical.
Val.
I, en aquest sentit, et vindria a dir que tu potser ets algo més que allò que ets de particular i allò que...
N'hem parlat moltes vegades, eh? Per tant, ho torno a posar sobre la taula... trec de lo singular les xarxes socials, però podria ser lo singular allò que hem parlat tantes vegades en aquest programa, tu i jo, que tenim la percepció de que està canviant alguna cosa a la societat, però no sabem cap on s'encamina, cap a una altra mena de sistema, etc, i no sabem ben bé per què està apareixent, però està apareixent.
Això, mira, tristament, tant de bo et podries dir que sí, però diguéssim que
perquè això està obrint una escletxa. Ara, cap on anem, no ho sabem.
Clar, però és una escletxa que jo crec que s'explica des de la pròpia... O sigui, com per desgràcia, per Kierkegaard, no per mi, diferent. diguéssim que aquest canvi... o sigui, com... Una cosa s'ha d'entendre, que el particular i general, en aquest cas, o l'estètic i l'ètic, o com li vulguem dir, no són estructures estàtiques. És a dir, quan hi ha un canvi de sistema, per dir-ho d'alguna manera, no és que hagi aparegut algú singular. O sigui, com en aquest sentit, segons quines lectures podríem fer, Zambrano, o... Per exemple, el Masies, en aquest cas, seria com un element singular que provoca un trencament. Fent aquí un... Crec que no diu això, això ho estic dient jo ara.
Sí, sí, sí.
Però, en el cas contemporani, jo crec que s'explica més a través de l'estructura particular general, perquè crec que s'explica dialècticament. És a dir, quan Hegel, per exemple, fa la seva filosofia de la història i explica dialècticament els processos històrics, clar, hi ha canvis de règim.
Sí, clar.
I canvis de paradigma. I canvis molt profuns, no? Passem d'un món aristocràtic a un món feudal a un món d'estat modern. I això s'explica dialècticament, aquesta és la idea. Perquè tot tendeix a esgotar-se. I llavors les contradiccions i generen la necessitat d'una nova síntesi. i en el nostre món contemporani, diguéssim, hegelianament parlant, fent un hegelianisme patxutxo, o sigui, molt fluix i que et dic que se'm prengui en sèrio, diguéssim que les tensions, les contradiccions, ens encaminen a una obertura diferent o a una conseqüència diferent, no? I perquè, clar, parlar de singular i parlar de món és una cosa contradictòria. Diguéssim que, en aquest sentit, per molt que no acabés sent pietista, ja, lo singular només és... O sigui, com el singular només pot ser un individu particular en algun concret. És a dir, és un instant que no es pot explicar cronològicament, no forma part... O sigui, és allò... Mira, una bona manera perquè tothom ho entengui.
Va.
Lo singular és allò que està fora de la història.
Val.
Està fora de la història, no entra dintre del temps.
Uh-huh.
És un fora de sentit. Per això no es pot parlar, per això no es pot explicar discursivament ni racionalment. El logos no entra aquí, no entra la paraula. És un instant que està fora de...
Val.
I per això trenca l'altre. Crec que ara ha quedat ben
tancat. Ara sí. Entès tot plegat, què? Anem al tuit?
Anem al tuit.
19 de juny.
Quan és 19 de juny? Fa 7 dies, una setmana.
Fa una setmaneta, a 11:45 de la nit.
Vale.
Estudiante de filosofía descubre la palabra doxografía y se convierte en el mayor engreído petulante que has visto jamás.
Això va per mi mateix, també. O sigui, això, com diuen els joves, és una projectada.
Molta gràcia, aquest tuit.
És bastant bo. Perquè saps què vol dir doxografia?
Em falta molta gràcia que t'hagis dit el mayor engreído petulante que has visto jamás i de cop en aquest programa diguis és molt bo aquest tuit.
Ja, és veritat.
Què és doxografia? No en tinc ni idea.
Doxografia és, o sigui, com... És el que es fa a filosofia, que bàsicament és història de les idees. O sigui, com la doxografia, la gent es queixa molt, jo em queixava també abans, de que tu torres la carrera i, clar, a tu no, ningú, o sigui, com torres la carrera i ningú et diu, vinga, va, pensa que és el bé, pensa que és la justícia. No, et poses a estudiar Plató, et poses a estudiar Aristòtel, et poses a estudiar Descartes, et poses a estudiar Kant, et poses a estudiar qui toca, no? I la gent es queixa molt d'això. Perquè, a vegades, la doxografia pot ser abusiva, no? I ens podem convertir en el que Nietzsche dèiem que som homes cranc, no? O els bibliotecaris que tenen xepa de mirar a terra i són incapaços de mirar a l'horitzó, no? A l'erudit, diguéssim, no? Hi ha el risc de caure en un erudit i no en un filòsof i ser un acadèmic comentarista, que d'aquests en coneixem molts, evidentment, i això existeix a l'acadèmia, no?
Sí?
O sigui, com, home, sí, podria dir noms i cognoms i ser-me, però potser no és intel·ligent, perquè hem de rebre punts per després aconseguir més punts, per aconseguir papers que et donin punts, que ningú llegeix, per poder aconseguir una plaça, per fer més punts i tindre doctorants que han corregit els exàmens.
Això que fas aquí et dona punts o no?
Ni un.
Vaja.
Necessitaria punts a congressos que he de pagar per anar-hi.
Imagina.
Això és magnífic.
Imagina.
No, però això de la doxografia és problemàtic, perquè... Clar, si fem història de les idees, quan pensem? No?
Uh-huh.
És una mica com aquesta crítica que es fa, però la penya que... Si, això és el de l'estil. Tu per pintar has d'aprendre a pintar. I com aprens pintant? Imitant. No?
Clar,
o sigui, com
sí,
tu
sí,
per
sí, clar,
aprendre
clar,
a pensar has de veure què s'ha pensat.
Clar.
No s'ha de ser... Això, m'encanta aquesta frase de... Si et penses que és nou, és que no has llegit suficient. És a dir, com... Si tens una idea original, bueno, busca per allà.
Ara.
Que hi ha gent que ho haurà fet millor que tu.
Adéu, Espluga, moltíssimes gràcies. Fins la setmana vinent. Que vagi molt bé.
Apa-li!
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.